Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, obrim per vacances. Heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell, ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils? Mireu, A nivell tàctil, potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb mil capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de mil bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre que va entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixia les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no en mata, el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis a la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de sol escoltant aquesta mítica banda de sol britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Rubio, bon dia des de Cardedeu.
Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
Bon
que t'atrapa la sorra.
Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
sí.
amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
Però no saps mai com fa cap la sorra allà. És tremendo.
Correcte, correcte, correcte.
En fi, avui parlem de coses. La proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
És que trobem algunes coses força estrafolàries.
Sí.
Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, sí, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
Ai, que bé.
Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals, i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició, i és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia, enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa, i així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós Sandwich. Ja ho veus, aquesta és segurament, Núria, la història més comercial.
És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. Però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolats, usuaris de Mena. Repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
Vinga, a veure què es diuen. Tu ja ho tens pensat, Enric?
Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, eh? Me'ls guardo per casa.
Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amà, sí que és veritat. Ah,
exacte.
Quina angúnia! Vinga, bons, però clar. Digues.
Sí, ah, que no saps de quant data el pa amb tomàquet?
Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
Doncs guaita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
Clar, bueno, clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot
exacte.
Això, clar. Això ja és una bona referència. Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
Salut, bon programa.
Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana.
És divendres per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, eh? Com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, eh? Avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals. I avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, que avui ens picarà la cresta, eh? Ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos de mar a través d'un llibre molt interessant que en parla i coneixerem com s'està vivint, jo diria que a tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
Bon dia, bona hora, Núria.
Ens parles de desdonament. Sembla que has aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
Ahir es van trucar des de l'Ajuntament, des de l'oficina d'habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donarien. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testim.
De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
S'ha dit el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal, vol dir que el tema s'ha calmat?
Sembla que s'ha calmat, això sembla, però mentrestant Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
Fem un tom a nivell de notícies per tota Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Said?
Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
Alguna coseta més?
Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas, que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa pot ser que l'estigui infringint.
Són les notícies que ens porten des de Girona FM, Said Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada i bon cap de setmana.
Igualment.
La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament a la Sant Quirze de Safaja.
Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí. En Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
Que hi havia l'incendi que havia revifat i no és que hagués revifat, sinó que un o altre va encendre. I, bueno, vaig córrer cap allà i vaig trobar els de l'ADF aquí a Sant Quirze. I bueno, mentre vam tenir aigua vam estar pagant i quan es va acabar l'aigua doncs, bueno, vam canviar de lloc perquè no teníem més aigua en allà. I bueno, llavors l'incendi va anar creixent, i vam de deixar-ho pels mitjans aeris perquè ja no hi podíem fer-hi res.
L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
Sí, ahir a la tarda un mosso d'esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, a Mutua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, a Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Center són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell los Sirex, Dan Peralbo i el Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perla Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Fins aviat. Bon cap de setmana.
Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des de UAU saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem del pla de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra d'oposició al Plàter.
Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar després que s'ajornés el de juliol per qüestions burocràtiques i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2021. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
I ho dèiem fa uns dies del Prèssec, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, i hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Barlets, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, com s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
Moltíssimes gràcies des de Lleida, UAU. Quim Gasó, una abraçada i bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí ja saludem la Marina Pérez Gol. Marina, bon dia.
Bon dia.
Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen als usuaris, especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens, però que no abaixen la guàrdia.
Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats banyant-se en zones de roques i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia i el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la Quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
Marina Pérez Gol, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que ho presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
Molt bé, gràcies, ja anem a Sacopago, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest aquest tipus de successos?
Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els... tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per les persones que han fugit de casa seva.
Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat, que és el que et va motivar a escriure aquest llibre.
Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable, i al tornar a la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir: i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
Per resumir, jo diria que no, i realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar, perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per el que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. Què fer quan se manifesta aquest perill? I després, quan s'acaba, què hem de fer també? Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Una cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
Sí, sempre... No sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos on el nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi, i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
El llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens diran què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una formació, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dents, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
Uh-huh. Mira, i ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que ens està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
Clar.
És l'aigua.
Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etc., podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
Bé, quan tenim un incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
Bé, aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials.
Uh-huh.
Mai farem cas de que digui el veí, etc., etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. Ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitari. I hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes. I no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers.
Uh-huh. Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda, i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Ahora, aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiar o d'amistat, per en cas de que hi hagi una emergència els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans, i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportit, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, Conecagum, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc.
No.
Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessitem, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
Ja. Benúria, estem arribant a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
El que ella ha dit. Conducta proactiva, preparar-se abans a l'Ajuntament, és l'administració més propera, has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer en l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència què he de fer.
Molt bé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
Moltes gràcies.
Molt interessant, Tere Giné des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Núria.
Obert per vacances.
I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
Ah, sí? Veus que bé, eh?
Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link, mira tu si pots des de la tablet perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
Què dius ara?
Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
Doncs no me n'havia donat.
El problema és aquest, precisament, que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
Com que ho creus, David?
Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
Home, el primer que has fet per començar és iniciar sessió i el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que no en dien.
Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara el mòbil.
Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
Com?
Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines. Agnès, espera, espera, no entres encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
Ara sí que és una emergència, això. Tothom em diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
I justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un mini vídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
Mira, veus, cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no vol la cosa.
Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles.
Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
Aquí sí, David, que et faré una proposta, però només una.
I crec que ja la sé.
Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, a dir que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell que diu.
I aquestes acostumen a durar molts anys.
Doncs mira, avui me'n vaig content.
Per què? Per les vacances?
També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa. Que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
Se'l mereixen el gelat, el David Fernández i l'Agnès. Tot l'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així agafem una miqueta més del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot això.
Més que altres anys, sí, Més que altres...
Més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
Bon dia.
Escolta, explica'm una miqueta... què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
L'altre dia parlàvem amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queden més.
Sí, vam haver de ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits.
Sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no?, que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
Els intercanvis són diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi. Xavi, sí, és així, vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres, no, aquest és el més codiciat.
No. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop, i t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
Sí, és molt car.
Coneixes...
Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
Parlant de negoci, abans ho comentaven, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos, doncs que no són oficials.
Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons, això pot passar.
Com una persona pot diferenciar una mica escolta, estic al davant d'un cromo, que sí que és oficial, o d'un altre que això aquí no enganxa.
Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, el producte.
Em sembla que si no vaig mal entesa, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no?, com amb un, que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo que per conservar també. Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum, però que el pots treure, o sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no ho sé, diferents intercanvis.
I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, aneu venint més de stickers o aneu venint més dels altres?
No, aquest any ha sigut més la de stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la de stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes que fan aquesta col·lecció.
Sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Mm-hmm. Quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
Molt bé, Xavi, Núria, no sé si t'hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones, però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment
s'acaben aconseguint.
La distribució de Panini és la que és per tot el país, per
molt
tant.
Bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb el Xavi Rabadà, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
Una abraçada, bon cap de setmana.
Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny, tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
Les begudes isotòniques i les begudes energètiques
no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.